Aquest és un podcast del...
Super 3!
Fer història.
Les festes de Nadal tenen unes quantes tradicions que segur que algun cop heu practicat o que heu vist practicar en altres cases. N'hi ha algunes de divertides i entranyables, com la de fer cagar el tió. A moltes llars catalanes hi ha la tradició de fer el dinar familiar el dia de Nadal i amb allò que sobra de menjar, sobretot carn d'olla i rostit, fer-ne canelons per a l'endemà, el dia de Sant Esteve. També hi ha la tradició de cantar nadales i la d'escriure la carta als Reis de l'Orient i donar-la al camarlenc per despertar el dia 6 de gener amb molts regals, si ens hem portat bé aquell any, és clar. I hi ha una tradició que té l'origen en el nostre protagonista d'avui: muntar un pessebre amb les figuretes del Nen Jesús, la Mare de Déu, Sant Josep, el bou i la mula.
Avui descobrirem que el primer pessebre es va muntar ara fa 800 anys i que va ser idea d'un home molt humil. Aquell religiós va decidir viure en la pobresa més estricta, dedicat a ajudar els altres, sobretot els més pobres. Però abans de convertir-se en un exemple de bona persona, aquell home havia estat vanitós i egoista. Encara més, havia guerrejat amb espasa i armadura contra els musulmans i havia volgut acumular tantes riqueses com fos possible. Tanmateix, com ara veureu, va fer un canvi de vida radical i va voler encarnar el missatge que predicava Jesús de Natzaret fa 2.000 anys. Per això va fer sempre costat als més pobres i desvalguts. Un home a qui van fer sant i que va fer història. Avui us parlarem de Francesc d'Assís.
Situem-nos a Europa a finals del segle XII. En aquell temps, en plena edat mitjana, l'Església Catòlica patia una crisi de valors molt profunda. Els seus dirigents, el papa de Roma i els bisbes de tots els països cristians, cobraven impostos i tenien més poder i riqueses que molts senyors feudals. D'aquesta manera, els membres de l'Església sovint cometien injustícies i provocaven patiment en la gent més pobra. A més, era un temps de guerres de religió. Segur que us sonen les croades, oi? Els reis europeus enviaven guerrers a l'altra banda de la Mediterrània per tal de recuperar els territoris on havia viscut i predicat Jesús, que, aleshores, estaven en mans dels musulmans. O sigui que era un temps de mil batalles, de barbària, de conjures i de venjances. L'espasa es desenvainava sovint per mirar d'imposar la creu cristiana sobre la mitja lluna islàmica.
En resum, l'Església de l'edat mitjana tenia poc a veure amb el missatge que havia predicat Jesús. Si ell parlava de pau i d'ajudar els més pobres, aquell era un temps de violència i d'injustícia. I ja veieu quina gran contradicció era que una religió de pau i amor fos la causant de tants milers i milers de morts i de tant de patiment. Alguns pensaven que a l'Església li calia renovar-se per tal de recuperar virtuts, com ara la humilitat, la tolerància i la solidaritat. I aquest impuls de canvi profund va venir del nostre protagonista d'avui. Tot i que, als inicis, ningú no ho hauria dit.
Era l'any 1182, quan a la ciutat d'Assís, al centre d'Itàlia, la rica família de comerciants de teles Bernardone rebia feliç un nou membre. Aquell any va néixer un petit a qui van batejar amb el nom de Giovanni di Pietro Bernardone. El seu pare feia molts negocis en França i li agradava molt l'elegància francesa, aquell toc tan refinat que tenien al país veí. Per això, va educar el petit Giovanni seguint la guia d'aquesta cultura A més de l'italià, que era la seva llengua materna, el petit de seguida va aprendre el llatí, que era la llengua de la cultura, i també el francès.
Mira, ja arriba el Giovanni.
El francès, vols dir?
Sí, el nen francès.
Hola, Francesco.
Francesco? Però és que em dic Giovanni.
Però sí, gairebé ets més Francesco que italiano.
Doncs teniu raó. Bonjour, amics meus.
Bonjour, diu.
Li deia en francès, en comptes de Giovanni, que vol dir Joan. I al final li va quedar aquest sobrenom. Fins i tot el seu pare l'anomenava Francesc, tot orgullós que el seu fill estimés tant aquella cultura que ell l'havia enamorat.
La seva mare, la noble provençal Joana Pica de Bourlemont, li va voler inculcar des de ben petit uns valors ben elevats. Però el jovenet no posava gaire atenció als estudis. Era una mica xalabrat i li encantava gaudir de tot allò que la seva família acomodada li procurava. Els diners, la bona vida, el comportament extravagant... Vaja, que com que tenia una bona bossa plena de monedes, pensava que allò d'estudiar era perdre el temps. Així que en Francesc feia el que volia, aprofitant que els pares li pagaven tots els capricis i anava de festa en festa i de banquet en banquet.
Al final, fins i tot tanta abundància l'avorria. Quan tenia 20 anys, la necessitat de viure aventures i sensacions fortes el va fer sentir la crida de les armes. Sense pensar-s'ho dues vegades, es va allistar voluntari a l'exèrcit d'Assís, la seva ciutat. Volia ser un heroi i un gran guerrer. En aquell temps, cada ciutat italiana important tenia el seu govern i estaven sempre en lluita entre si per conquerir nous territoris. La ciutat d'Assís estava enfrontada amb la veïna Perusa i els seus soldats van xocar contra els murs dels adversaris sense èxit. Molts soldats d'Assís van acabar tancats a les presons de Perusa i en Francesc va ser un d'ells. Va passar un any sencer a la presó i les condicions de vida eren tan dures que va emmalaltir. Per sort, va sobreviure i al cap d'un temps el van alliberar. De nou a Assís no s'hi va estar gaire temps.
Me'n torno a lluitar!
Però, Francesc, que no t'ha servit de res ser a la presó. Tens diners, tens de tot. No cal que risquis la vida.
Avui ser un cavaller i un gran militar. Vull que em recordin sempre per les meves gestes. Vull ser un heroi per als meus conciutadans.
I això ho aconseguiràs contra Perusa?
No, no, això ja ho he provat. Ara viatjaré al sud, al regne de Nàpols. Allà les lluites són grans gestes. Allà triomfaré.
Però de camí cap a Nàpols es va tornar a posar malalt. I va ser aleshores estirat al llit i amb una febrada de por que va tenir un somni sobrenatural. En Francesc va sentir una veu que li deia:
per què no serveixes l'amo en lloc de servir el servidor?
En Francesc va quedar molt parat i es va anar repetint aquella frase tota la nit. Ell estava convençut que aquella veu venia del cel. Li deia que havia de servir l'amo, és a dir, Déu, i no pas el servidor, és a dir, el rei. Així que quan es va recuperar de la malaltia, va decidir tornar cap a casa i canviar de vida radicalment. De camí cap a Assís, es va trobar un soldat que estava en la misèria i que vestia uns parracs. En Francesc se'n va compadir. I sabeu què va fer? Li va donar l'armadura i el cavall, i ell es va vestir amb els parracs que duia el pobre i va continuar a peu.
Va arribar a la seva ciutat vestit amb aquella peça de roba esquinçada, bruta i rebregada. Això sí, era feliç i lluïa un somriure d'orella a orella, perquè ara sabia quina missió tenia a la vida. Havia de servir Déu i fer el que havia ensenyat Jesús de Natzaret, és a dir, viure en la pobresa, despreocupat de les coses materials i dedicar l'energia a ajudar els més pobres i desvalguts. Quan es va trobar uns amics seus de joventut, es van sorprendre molt de veure'l amb aquella fila.
On vas, disfressat de pobre, Francesc?
Mireu-lo, quin somriure que porta.
Ai, ai, ai. Aquest somriure és que t'has enamorat.
Francesc, que potser t'has compromès amb una vella dama.
Doncs sí. M'he compromès amb la dama més bonica de totes. La pobresa.
Aquells anys van ser complicats per a la família Bernardone. El pare d'en Francesc es pensava que el seu fill s'havia tornat boig. Tot el que tenia ho regalava als pobres i, és clar, això va causar estralls a l'economia familiar. Anteriorment, en Francesc ja malgastava ja de diners amb les festes i els capricis d'en Enric. Però és que ara agafava els diners familiars i els repartia entre els necessitats i els malalts que deambulaven pels carrers de la ciutat.
Un dia, fins i tot va entrar a la botiga de teixits i vestits de luxe del seu pare i va començar a agafar totes les peces de roba. Les va repartir entre els pidolaires del carrer. Quan el pare ho va veure, es va enfadar tant que li va clavar una pallissa i fins i tot el va encadenar. Però el jove va aconseguir desfer-se dels grillons i ho va seguir repartint tot. Finalment, el pare, totalment encegat per l'emprenyada que duia a sobre, va decidir expulsar-lo de casa i esborrar-lo del testament. Quan ell es morís, en Francesc no tindria dret a cap herència.
Així doncs, el jove va dedicar el temps a ajudar els altres i a pregar. Un dia que resava en una església mig derruïda, la de Sant Damià, la imatge de Crist crucificat que tenia al davant li va parlar. Tenia la mateixa veu que havia sentit quan estava al llit tan malalt i li va dir...
Francesc, reconstrueix la meva església. No veus que està en ruïnes?
Francesc. Aquella frase va ressonar una vegada i una altra dins seu. No s'ho va pensar dues vegades i ell tot sol va posar fil a l'agulla per reconstruir aquella església. Després d'hores i hores, dies i dies de feina, maó a maó i sense l'ajuda de ningú, en Francesc va reconstruir l'església de Sant Damià. Quan va haver enllestit aquella tasca, va començar a reconstruir-ne una altra, la de Sant Pere. Finalment, va arreglar una petita capella als afores d'Assís, la capella de la Porciúncula. I aquell va ser el lloc que en Francesc va escollir per instal·lar-s'hi.
I com més pregava i més reflexionava, va entendre el sentit profund del que li havia demanat aquella veu. Quan li havia dit que havia de reconstruir l'església, no es referia només a l'edifici. Es referia a una tasca molt més complicada. Calia reconstruir la manera com es comportaven els religiosos. Els bisbes, els cardenals i fins i tot el papa de Roma deien que servien Déu, però la realitat és que vivien envoltats de riqueses i estaven afamats de poder. Allò no tenia res a veure amb el que havia predicat Jesús de Natzaret. S'havia de tornar als inicis. Calia ajudar els desvalguts i els més pobres i per això calia que els mateixos religiosos també fossin pobres.
En Francesc tenia clar el camí que s'havia de seguir. Va triar una vida aïllada i dedicada a l'oració. Era més pobre que mai, cobert només amb uns parracs, i es dedicava exclusivament a ajudar els que més ho necessitaven. Sabeu què és la lepra? És una malaltia terrible que afecta la pell, que provoca molt de patiment i és molt contagiosa. Doncs bé, en una ocasió, en Francesc no només es va acostar a un leprós, sinó que el va besar. Volia confortar-lo i fer-li costat i no tenia cap por que el contagiés. Les històries dels seus actes es començaven a escampar.
Heu vist en Francesc?
Sí. Qui l'ha vist i qui el veu? És una persona totalment diferent de quan era jove.
Sempre va amb els pobres i els ajuda. Ai, i se'l veu més feliç que mai.
Ah, quin gran exemple. Jo vull fer com ell. Me'n vaig a la capella de la Porciúncula.
De debò? I renunciaràs a totes les comoditats que tenim gràcies a haver treballat tant i tant i als diners que hem fet?
És que em penso que mai he tingut un somriure tan honest com el que llueix en Francesc cada dia. Vull aquella mateixa felicitat.
I així n'hi va haver un que el va seguir, i després un altre, i un altre després. Així fins a 11 ciutadans d'Assís es van sumar a la causa d'en Francesc, i d'aquesta manera va néixer la primera comunitat de franciscans. Aquells frares eren pocs, però estaven plenament convençuts de les normes que dictava el fundador del seu orde. Eren molt treballadors, atenien els leprosos i no consentien acceptar almoina. Només prenien els aliments imprescindibles per sobreviure. Vivien lliurats a la pregària, a la solidaritat i a la tolerància.
Pels entorns d'Assís, la gent també parlava d'en Francesc. Explicaven els seus actes sorprenents i fins i tot es va començar a dir que tenia la facultat de parlar amb els animals.
De debò?
Sí, recordes aquell llop que rondava la ciutat de Gúbia i que matava el bestiar i les persones?
Ai, sí, és una bèstia temible.
Doncs mira, es veu que en Francesc se li va posar al davant, li va xiu-xiuejar alguna cosa i el llop se li va estirar els peus. I des d'aquell moment ja no ha atacat ningú més.
Què dius?
Sí. Els habitants de Gúbia fins i tot han adoptat el llop i l'alimenten cada dia.
En Francesc predicava l'Evangeli, o sigui, el missatge de Jesús de Natzaret, i animava tothom a tornar als principis autèntics del cristianisme i els orígens de l'Església. Molts van seguir el seu exemple, homes i també dones. Una monja jove que es deia Clara se li va acostar i li va demanar formar part del seu grup. Després va crear una comunitat per a ella i un grup de noies entusiastes a l'església de Sant Damià. Així van néixer les Clarisses, tota una institució i una autèntica força femenina dins del moviment dels franciscans. I a aquest segon orde el va seguir un tercer, el dels terciaris, que estava obert a tothom, encara que no fossin frares ni monges.
L'any 1212, Francesc d'Assís va decidir anar a predicar l'Evangeli en territori musulmà. Es disposava a viatjar al nord d'Àfrica passant per Espanya, però no hi va arribar perquè es va posar malalt. I és que en Francesc es mortificava constantment. Quan considerava que tenia pensaments impurs, es castigava a si mateix. Per evitar aquells pensaments, es turmentava el cos. Algunes vegades es llançava nu sobre la neu. I si amb això no n'hi havia prou, es llançava directament sobre uns esbarzers o sobre les punxes d'uns rosers. Com que, a més, dejunava tot sovint, estava dèbil i queia malalt cada 2 per 3.
Finalment, el 1219, va poder viatjar a Terra Santa. Volia caminar pels mateixos llocs que havia trepitjat Jesús feia tants anys. Betlem, Natzaret, Jerusalem... Mentre ell emprenia aquell viatge, un altre grupet de franciscans se n'anava al Marroc a fer el mateix, a predicar el cristianisme en terra musulmana. Quan en Francesc va passar per Egipte, el soldà Al-Malik Al-Kamil, molt encuriosit per aquell home, s'hi va voler reunir.
M'agrada com parles i com penses, Francesc. Però l'islam és la meva religió i no la penso pas canviar. Pensa que si jo em passés al cristianisme, els meus súbdits em passarien per l'espasa.
Ja em pensava que no aconseguiria pas convertir-vos, però us agraeixo que m'hàgiu rebut personalment i que m'hàgiu escoltat.
Benvolgut. Si tots els cristians fossin com tu, ser cristià seria molt temptador. I seria molt fàcil teixir llaços d'amistat amb vosaltres.
Finalment, en Francesc va arribar a Terra Santa. Allà va rebre una notícia força trista. Resulta que aquells 5 primers germans franciscans que havien anat al Marroc no havien tingut la mateixa sort que ell. Els havien mort. Francesc d'Assís va oficiar una missa en record seu. Després s'hauria quedat molt més temps a Jerusalem perquè s'hi trobava bé, però va haver de tornar a Itàlia. Allà, alguns membres del seu orde s'estaven desviant del camí de pobresa i simplicitat que ell havia marcat.
He tornat immediatament per posar pau i ordre. Germans, no ens podem desviar dels fonaments essencials del nostre orde. Els frares franciscans hem de viure lliurats a l'oració, a la humilitat, a la pobresa i a la tolerància. Aquestes són les regles bàsiques, tal com va predicar Jesús de Natzaret. Sabeu prou bé que no he obligat mai ningú a formar part de la comunitat. Però si en voleu formar part, us demano que no us desvieu d'aquests principis.
Al Nadal de l'any 1223, en Francesc va celebrar una missa en una cova situada en un bosc de Greccio. Per commemorar el naixement de Jesús, hi va posar unes figuretes que representaven la Sagrada Família a l'estable, acompanyades per l'asa i el bou. Per això, Francesc d'Assís està considerat l'iniciador de la tradició del pessebre, que es va estendre entre la gent del seu temps. Després va arribar a Nàpols, el lloc on es va crear una autèntica escola. Segles més tard, en temps del rei espanyol Carles III, aquesta tradició nadalenca va arribar a casa nostra.
Un any més tard d'aquell primer pessebre, el 1224, va passar un dels successos més enigmàtics en la vida de Francesc. Estava fent dejuni i en un moment de concentració absoluta mentre resava. Aleshores, li van aparèixer unes ferides terribles que li sagnaven i li van provocar convulsions de dolor. Va ser una cosa com no s'havia vist mai. Tenia nafres a les mans, als peus i al costat. Eren les mateixes ferides que els romans havien fet a Jesús quan el van clavar a la creu.
Aquelles ferides li ocasionaven uns dolors insuportables i ell va procurar amagar-les sempre, però ho va passar molt malament. El seu cos ja estava molt deteriorat i va morir 2 anys més tard, després de suportar una agonia duríssima. Tenia 44 anys. Els seus seguidors el van plorar moltíssim i va ser difícil trobar algú que liderés l'orde amb tanta dedicació i autenticitat. 2 anys després de la seva mort, el papa el va anomenar sant i a Assís van construir una gran basílica en honor seu, on el van enterrar.
Així va acabar la vida d'un home que irradiava bondat i que va mostrar una solidaritat infinita envers els altres. Un home que va transformar la manera d'entendre el cristianisme a l'edat mitjana amb un missatge d'amor que va calar profundament en el cor de milers de persones. Un home que estimava els altres i també els animals, a qui considerava germans seus. Un home que va mostrar un camí per ser bona persona amb els actes i no només amb les paraules. Un home que va fer història.
Si t'ha agradat conèixer la vida de Francesc d'Assís, escolta el proper episodi de Van Fer Història.
Una producció de Bacus per a 3Cat.